Bon dia, és un cas d'intrusisme professional.
Ràdio Lot. L'informatiu del migdia.
Es tracta d'un cas d'intrusisme. Aquesta dona no estava donada d'alta consum, aquesta dona no pagava una assegurança per cobrir els casos d'insolvència. Això és molt clar, una agència de viatges, el primer, té que tenir això, estar donada d'alta a consum, i dos, pagar aquesta assegurança per casos d'insolvència. Aquí no es dona el cas. Per tant, no podríem parlar d'agència de viatges. Això és el primer que m'agradaria que quedés molt clar. Aquesta persona és una intrusa, com si, jo què sé, algú que fa de metge sense títol o una cosa així.
És en Jordi Bayona, d'Olot Viatges. Així és com defineixen els responsables de les agències de viatges. L'autora de la presumpta estafa gairebé mig miler de clients, prop d'una cinquantena de la Garrotxa. Mentre les denúncies augmenten, algunes agències d'Olot estan donant resposta a les persones afectades per aquesta situació i reclamen més control per part de la Generalitat. De seguida repassarem aquest i d'altres temes abans, però avui és divendres 7 d'agost del 2026 i el dia té molta més informació que repassem un dia més en titulars.
El dia en 4 minuts.
Olot obre dues enquestes per impulsar la revitalització comercial del nucli antic. L'Ajuntament vol conèixer l'opinió tant de la ciutadania com dels comerços per obtenir una diagnosi més concreta de les necessitats de la zona i orientar les futures actuacions. Les consultes emmarcades dins el projecte de regeneració del nucli antic estaran obertes fins al 15 de setembre. Ho explica la regidora de Turisme i Comerç, Gemma Canalies.
Per nosaltres encara és més necessari també poder obtenir més informació, més dades, no? O sigui, dades més reals, sobretot per conèixer la realitat, percepcions, necessitats, conèixer de primera mà aquestes necessitats que hi ha a nivell de nucli antic, i a partir d'aquí sí que emprendre les millors decisions i que vagin molt emmarcades en tot aquest projecte de regeneració del nucli antic.
La UNED es prepara amb noves propostes formatives a partir del setembre. L'inici dels estudis serà el dia 1 i tenen un preu accessible per a tots els públics. Enguany hi haurà cursos dedicats a l'anàlisi de llibres des de la perspectiva de l'escriptor o un curs específic enfocat a l'art, entre algunes de les múltiples propostes que ofereix el centre online. Escoltem la coordinadora d'UNED Garrotxa, Marta Mallarac.
He comptat que eren uns 20 cursos. N'hi ha uns quants d'anuals que són d'idiomes i d'història, per exemple, i llavors n'hi ha altres de quatrimestrals. Cadascú pot seguir el seu itinerari. Els quatrimestrals són de 30 hores i a l'anual són de 30 més 30 i 60 hores lectives. Aquestes hores no vol dir que siguin totes teòriques, sinó que es combinen amb tallers, amb sortides, i això computa dintre les 30 hores.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts organitza visites guiades al monestir del poble fins a finals de mes. La visita pretén posar en context tota la història que té l'edifici romànic. El monestir de Sant Joan les Fonts és un dels exemples d'arquitectura religiosa més importants de la Garrotxa. Escoltem Anna Escarpenter, regidora de l'àrea de cultura a l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts.
L'objectiu de la visita és donar a conèixer i difondre aquest monestir. Al llarg de la visita s'explica la història del que va ser aquest priorat, que entenem com a monestir, no?, que vivien monjos, i del qual només ens queda aquesta església, i s'explica la història al llarg del temps, totes les aventures, diguem-ne, que ha pogut tenir.
Lisa Witz i Beck seran els protagonistes del cicle Música al Parc aquest diumenge. Presenten diverses propostes de jazz en diferents idiomes. L'entorn és una de les claus dels seus concerts i el Parc Nou és un lloc ideal. El concert tindrà lloc aquest diumenge a 6:45 de la tarda. Carles Beck és un dels integrants.
I entrem en molts àmbits del jazz, des del més antic fins al més contemporani. Tot concentrat i tot presentat d'una forma molt dinàmica, molt, molt ben tramada, perquè tots els temes estan tots molt... hem fet un repertori on tot està tot molt ben encaixat i tots els temes dialoguen entre ells, i intentem que sigui molt amè perquè pugui funcionar per tots els públics, però també per als especialitzats, per la gent que està molt ficada dintre del gènere, també pugui sorprendre's i gaudir.
La Unió Esportiva Olot en Esports vol seguir augmentant el nivell amb el partit d'aquest diumenge. El conjunt olotí rebrà el Sabadell de segona divisió A a l'estadi municipal en un partit en què els de Roger Vidal volen seguir les bones sensacions de l'últim enfrontament contra el Nàstic. El partit serà a les 9 del vespre.
Continuem amb la dinàmica de rebre equips de categoria superior. Aquesta vegada és el Sabadell, de segona divisió, un equip supercompetitiu, no? que l'any passat va ser capaç de descendir al futbol professional, i sabem els jugadors que tenen i el nivell que tenen. Per tant, bueno, un partit una altra vegada d'exigència màxima, que ens farà estar molt competitius a nivell defensiu, i després ofensivament poder ser capaços de començar a veure coses que anem treballant als entrenos.
I canvis a les banquetes dels equips garrotxins de les categories amateurs. De segona catalana, l'únic equip que ha canviat el seu entrenador és el Sant Jaume. A la tercera catalana, un total de 4 equips han realitzat canvis en el seu staff tècnic.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I a Catalunya, Espanya i el món, el president de Ceuta demana mitjans per blindar la frontera amb el Marroc. Juan Jesús Vivas és rebut pel rei, que encara no ha posat data a la visita a la ciutat autònoma. Debat obert dins del Partit Popular per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. Els governs autonòmics dels populars que depenen de Vox són els que més s'hi oposen. Tarda de pluges torrencials les que vam tenir, que van provocar talls a rodalies i afectacions a diverses carreteres. L'aigua va envair l'eix transversal a l'altura de Rajadell i diverses línies de rodalies van aturar el seu servei. Investiga la mort violenta d'un home a Nou Barris, a Barcelona. De moment, la policia ha detingut un home relacionat amb el cas. L'alcalde d'extrema dreta de Perpinyà elimina les polítiques en favor del català de l'Ajuntament. El consistori liderat per Luis Aliot abandona l'oficina pública de la llengua catalana, retirant la subvenció de 25.000 euros l'any. I la factura del fiasco comercial de Donald Trump, en què els Estats Units han de retornar 100.000 milions d'aranzels il·legals. Les grans multinacionals recuperen els diners de més que van pagar la duana, mentre els consumidors esperen també rescabalar-se.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I pel que fa a la previsió meteorològica, el dia ha començat amb cel serè, tot i que a la tarda tindrem presències de núvols al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona. Descarregaran xàfecs dispersos i tempestes en aquesta àrea, però seran més probables cap al Ripollès, Garrotxa, Osona i Lluçanès. La temperatura arriba a aquests 34-35 graus en alguns punts de les comarques de Girona, 38 en punts de les Terres de l'Ebre, i de cara al dissabte el matí començarà tranquil. A la tarda les tempestes guanyaran protagonisme al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al sector occidental. En alguns punts poden descarregar amb força i anar acompanyades de fenòmens de temps violent. Fora d'aquestes zones també pot caure algun ruixat al nord i a l'oest del país. En general, plourà poc, tot i que el Pirineu i el Prepirineu occidental es poden acumular quantitats més destacables. La temperatura serà similar, una mica més alta, tret de les comarques de Lleida, on serà similar o més baixa que el Pirineu.
Ràdio Olot, ja es toca.
Ràdio Olot, ja es veu.
Ràdio Olot ja és part de tu. Descobreix la nova aplicació per a dispositius mòbils de Ràdio Olot. Ràdio online,
podcasts,
tota la info actualitzada al moment, xarxes socials. La nova app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android.
I ara sí, obrim ja la nostra carpeta de temes, tal com us dèiem en titulars, és un cas d'intrusisme professional. Així és com defineixen els responsables de les agències de viatges l'autora de la presumpta estafa gairebé mig miler de clients prop d'una cinquantena de la Garrotxa. Mentre les denúncies augmenten, algunes agències d'Olot estan donant resposta a les persones afectades per aquesta situació i reclamen més control a la Generalitat. Joel Tallant.
En aquests moments, a les comarques gironines hi ha més d'un centenar de denúncies presentades als Mossos d'Esquadra. En el cas concret de la Garrotxa són prop d'una cinquantena, les famílies que s'han quedat sense vacances. M'Escapo Viatges va emetre ahir un comunicat reconeixent la situació, però la bola cada cop es fa més grossa. L'empresa no estava sota el radar de Consum perquè no estava donada d'alta i, per tant, tot fa pensar que no complia les normatives a la que estan obligades les agències de viatges professionals. Jordi Bayona, d'Olot Viatges, diu que estem davant un cas flagrant d'intrusisme professional.
Es tracta d'un cas d'intrusisme. Aquesta dona no estava donada d'alta Consum, aquesta dona no pagava una assegurança per cobrir els casos d'insolvència. Això és molt clar, una agència de viatges, el primer, té que tenir això, està donada d'alta a Consum, i dos, pagar aquesta assegurança per casos d'insolvència. Aquí no es dona el cas, per tant, no podríem parlar d'agència de viatges. Això és el primer que m'agradaria que quedés molt clar. Aquesta persona és una intrusa, com si, jo què sé, algú que fa de metge sense títol o una cosa així.
Segons Bayona, la presumpta estafa estava premeditada perquè les dates en què s'ha produït giren un gran volum econòmic. Bayona lamenta la falta de control per part de la Generalitat en aquests casos.
De fet, la Generalitat tampoc exerceix un gran control, ni Consum, ni ningú. Llavors, entre cometes, aquí jo recomano sempre a la gent doncs fiar-se'n molt de l'agència on vas, demanar, preguntar, escolta, tens aquesta assegurança? Sí. Escolta, tens els bitllets? Sí. He emès els bitllets? Sí. Aquí tens el número, aquí tens el número de bitllet, aquí tens el localitzador.
Les agències de viatges estan atenent aquests dies les víctimes engarrotxines de l'estafa que busquen alguna solució, sobretot en aquells casos en què hi ha familiars que han quedat tirats en el lloc de destí. Jordi Bayona diu que, a banda de la qüestió econòmica, hi ha un desencís emocional important.
Home, ve gent amb angoixa, que han perdut, a part de diners, doncs han perdut el que es diu la il·lusió, el viatge, perquè el viatge al final és una experiència, és una il·lusió, és un... s'ha de sentir, un viatge s'ha de sentir. I després, clar, ve gent amb aquest xof, amb aquesta desil·lusió, amb aquest punt de no vaig de vacances, allò que he estat lluitant tot l'any o esperant tot l'any, i a més m'han estafat, i a més estem parlant de moltíssima gent aquí a Olot.
Les denúncies per la presumpta estafa de M'Escapo Viatges continuen augmentant i cada cop hi ha més afectats, no només a la Garrotxa o comarca gironina, sinó també arreu de Catalunya.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Més notícies. Olot obre dues enquestes per impulsar la revitalització comercial del nucli antic. L'Ajuntament vol conèixer l'opinió tant de la ciutadania com dels comerços per obtenir una diagnosi més concreta de les necessitats de la zona i orientar les futures actuacions. Les consultes, emmarcades dins el projecte de regeneració del nucli antic, estaran obertes fins al 15 de setembre, Natàlia Moreno.
L'Ajuntament d'Olot ha posat en marxa dues enquestes, una adreçada a la ciutadania i una altra als establiments, per continuar avançant en la rehabilitació comercial del nucli antic. Les respostes permetran conèixer millor els hàbits de consum, les necessitats dels negocis i les principals oportunitats de millora per definir les futures actuacions en aquesta zona de la ciutat. La regidora de Comerç i Turisme a l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies, assegura que aquestes dades seran claus per orientar el projecte.
Per nosaltres encara és més necessari també poder obtenir més informació, més dades, no? O sigui, dades més reals, sobretot per conèixer la realitat, percepcions, necessitats, conèixer de primera mà aquestes necessitats que hi ha a nivell de nucli antic, i a partir d'aquí sí que emprendre, no, les millors decisions i que vagin molt emmarcades en tot aquest projecte de regeneració del nucli antic.
Les enquestes complementen el procés participatiu i les diagnosis fetes fins ara amb comerciants, entitats i veïnat. També recolliran informació sobre aspectes com ara l'oferta comercial, l'accessibilitat o l'aparcament per orientar les futures polítiques de promoció econòmica i reforçar l'activitat comercial i de serveis al nucli antic. Canalies explica que l'objectiu final és consolidar un centre històric més viu i atractiu.
Esperem, sobretot, l'objectiu principal és que el nucli antic d'Olot formi part d'aquesta vida quotidiana de moltes persones, de ciutadans d'aquí, de garrotxins d'aquí, i sobretot que cobreixi, no, aquesta necessitat a nivell, sobretot, d'oferta comercial, d'oferta gastronòmica, que realment tenim un nucli molt divers, i també que sempre diem que, a vegades, com veiem les ciutats, ara mateix és el reflexe de com està consumint la ciutadania. Per tant, la pròpia responsabilitat de cada un de nosaltres, de com estan ara en aquests nuclis antics. Però sí, que a nivell d'administració, però és molt important poder generar l'oferta, generar els espais per poder també acollir, no?, acollir aquesta oferta comercial, aquesta oferta gastronòmica que realment la ciutadania pot demanar.
Les dues enquestes s'emmarquen en el projecte de regeneració del nucli antic, que es podran respondre fins al 15 de setembre. La ciutadania hi pot participar de manera presencial o a través del formulari en línia habilitat per l'Ajuntament, mentre que els establiments del nucli antic també disposen d'un qüestionari específic. Totes les respostes són anònimes.
I la UNED es prepara amb noves propostes formatives a partir del setembre. L'inici dels estudis serà el dia 1 i tenen un breu accessible per a tots els públics. Enguany hi haurà cursos dedicats a l'anàlisi de llibres des de la perspectiva de l'escriptor o a un curs específic enfocat a l'art, entre algunes de les múltiples propostes que ofereix el centre online Francesc Fernández.
La UNED treballa per posar en marxa la formació dels seus alumnes a partir del pròxim 1 de setembre. Pel curs 2026-2027, el Centre de Referència Estatal en la Formació Online posarà en marxa nous cursos com el d'anàlisi dels llibres des de la perspectiva de l'autor o un curs d'art. La coordinadora d'UNED Garrotxa, Marta Mallarac, ens explica el nombre de cursos que iniciaran i les hores que impliquen.
He comptat que eren uns 20 cursos, n'hi ha uns quants d'anuals que són d'idiomes i d'història, per exemple, i llavors n'hi ha altres de quatrimestrals, cadascú pot seguir el seu itinerari. Els quatrimestrals són de 30 hores i l'anual són de 30 més 30, 60 hores lectives. Aquestes hores no vol dir que siguin totes teòriques, sinó que es combinen amb tallers, amb sortides, i això computa dintre les 30 hores.
També hi haurà cursos enfocats a conèixer el nostre entorn, itineraris musicals o el curs per conèixer més sobre els ocells. Mallarac també comenta el funcionament dels cursos que ofereixen a la UNED.
Val. Un curs té una estructura de crèdits i crec que ara no volia dir cap disbarat, però em sembla que són 60 crèdits per quatrimestre. Llavors el que tu fas com a alumne, si treballes, és veure quantes hores tens de dedicació i te fas el teu itinerari. És a dir, si el primer curs de grau el vols fer en 2 anys, els 2 anys. Si tu ets pencaire i dius, no, guaita, jo me'l vull treure en un curs, penso que també te'l pots treure. Es tracta de que cadascú vegi les seves capacitats, el seu potencial que té d'hora, si té família o si treballa, o si només treballa i pot fer-ho amb un any mateix, amb un any sol.
Per la gent que ve de fora, hi ha la possibilitat de continuar els estudis iniciats al seu país convalidant assignatures seguint el pla d'estudis. Actualment, el centre passa per un bon moment amb l'enorme gamma formativa que ofereix. UNED Garrotxa porta 40 anys de trajectòria fins al punt de convertir-se en un lloc de referència per a la formació online.
I l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts organitza visites guiades al Monestir del Poble fins a finals de mes. La visita pretén posar en context tota la història que té l'edifici romànic. El Monestir de Sant Joan les Fonts és un dels exemples d'arquitectura religiosa més importants de la Garrotxa.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha organitzat durant aquest estiu un seguit de visites per conèixer la història d'un dels edificis més emblemàtics del municipi, com és el monestir. Aquest espai religiós és estil romànic i ha patit diversos canvis al llarg de la seva història. La regidora de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts, Anna Escarpenter, ens parla sobre l'objectiu de la visita.
L'objectiu de la visita és donar a conèixer i difondre aquest monestir. Al llarg de la visita s'explica la història del que va ser aquest priorat, que entenem com a monestir, no?, que hi vivien monjos, i del qual només ens queda aquesta església, i s'explica la història al llarg del temps, totes les aventures, diguem-ne, que ha pogut tenir.
Les visites es faran fins al 28 d'agost per tal de conèixer millor la història d'aquest edifici religiós del poble. Escarpenter ens explica quins són els horaris de visita.
Les visites s'han organitzat aquest estiu, es fan dimecres a la tarda a 6:45 i els dijous a 10:45 del matí. Justament aquest dissabte, dia 8 d'agost, també hi haurà visita guiada a 10:45.
Les visites són gratuïtes i no cal inscripció prèvia. L'església del monestir de Sant Joan les Fonts és un dels grans exemples d'arquitectura religiosa de la Garrotxa.
I Elisa Huitz i Bec seran els protagonistes del cicle Música al Parc aquest diumenge. Presenten diverses propostes de jazz en diferents idiomes. L'entorn és una de les claus dels seus concerts i el Parc Nou és un lloc ideal. El concert tindrà lloc aquest diumenge a 6:45 de la tarda a Jan Bretxa.
És el torn ara d'actuar el tercer concert del cicle d'estiu Música al Parc. Després d'un mes de juliol on han vingut diversos artistes del parc, les Ghosts l'estrenen l'Elisa Vets i en Beck. Aquest duet actuaran aquest diumenge i portaran reinterpretacions en diversos idiomes diferents. El francès serà un dels protagonistes que amb aquest idioma s'interpretarà el jazz i derivats. Carles Beck és un dels integrants del duet.
I entrem en molts àmbits del jazz, des del més antic fins al més contemporani. Tot concentrat i tot presentat d'una forma molt dinàmica, molt ben tramada, perquè tots els temes estan tots molt... hem fet un repertori on tot està tot molt ben encaixat i tots els temes dialoguen entre ells, i intentem que sigui molt amè perquè pugui funcionar per tots els públics, però també per als especialitzats, per la gent que està molt ficada dintre del gènere, també pugui sorprendre's i gaudir.
Definir-se en un estil únic és molt complicat per aquest duet. El ventall de jazz que proposen en les seves actuacions són el tret característic. L'Elisa Vets, d'origen belga, parla molts idiomes i això és un avantatge per explorar diversos gèneres i, sobretot, conèixer la manera d'interpretar-los. Com diu la mateixa cantautora, és entrar en un cosmos molt ampli, descobrir els gèneres i endinsar-se per poder tocar-los i donar-hi veu. Com actuem i com interpretem les cançons és com ens definim.
És normal que el rerefons del teu passat sempre et defineix una mica, llavors la chanson francès i en tot estil demanen en Django Reinhardt, que són, i el Jacques Brel, que són música del meu país, doncs sempre t'atrau una mica més. Tot i així, a mi veure davant, tancar els ulls i veure davant meu tot aquest cosmos, totes aquestes possibilitats, és meravellós.
Podreu escoltar l'Elisa Vets i en Beck al Parc Nou aquest diumenge a 6:45 de la tarda.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Ràdio Lot. Som present, som futur. Ara i sempre.
I en esports queda un mes just per estrenar la temporada contra l'Ebre Segona Federació. L'Olot està realitzant una pretemporada exigent amb partits contra Espanyol, Girona i Nàstic de Tarragona, tots tres equips de superior categoria. Aquest diumenge, els de Roger Vidal tenen una nova oportunitat per seguir amb les bones sensacions i exigir-se al màxim contra el Sabadell, recent ascendit a la segona màxima categoria nacional. El tècnic Roger Vidal explica que tornarà a ser una prova complicada contra un equip en estat de gràcia.
Continuem amb la dinàmica de rebre equips de categoria superior. Aquesta vegada és el Sabadell, de segona divisió, un equip supercompetitiu, no? que l'any passat va ser capaç de descendir al futbol professional, i sabem els jugadors que tenen i el nivell que tenen. Per tant, bueno, un partit una altra vegada d'exigència màxima que ens farà estar molt competitius a nivell defensiu i després ofensivament poder ser capaços de començar a veure coses que anem treballant als entrenos.
Els últims entrenaments, segons el tècnic, estan anant bé amb càrregues específiques i treballs tàctics en les sessions matinals. Jugadors com Marc Fuentes estan començant a realitzar tasques amb el grup després de la lesió de llarga durada que va patir. Vidal explica que encara queda molt per començar la temporada i que encara no té perfilat el seu 11 per l'inici de la competició.
Queda molt, no? Van passar les setmanes, però sí que encara queda molt. Estem amb una càrrega d'entrenaments molt alta, a més la setmana que ve tenim un volum de partits també molt alt. Per tant, bueno, continuarem fent proves, també utilitzarem jugadors del filial i del juvenil. Per tant, bueno, estaríem veient coses, però encara no podem dir que estem fent 11 tipus.
Serà un partit especial per alguns jugadors del Sabadell, ja que compta amb dos jugadors al mig del camp, ha passat a l'Utí com Urri i Pere Pons. El partit es jugarà aquest diumenge a les 9 del vespre a l'estadi municipal Olot. Després d'aquest maig no descansarà, ja que començarà a preparar el torneig de l'Estany de Banyoles, que es durà a terme durant la pròxima setmana. I més notícies en l'àmbit esportiu. Canvis a les banquetes dels equips garrotxins de les categories amateurs. De segona catalana, el Sant Jaume és l'únic equip que ha canviat el seu entrenador. I a tercera, un total de 4 equips han realitzat canvis del seu staff tècnic. Queda poc més d'un mes per començar les diferents temporades en les categories amateurs. Els canvis, les renovacions, els fitxatges i les baixes estan a l'ordre del dia en les setmanes prèvies de l'inici de la pretemporada i la respectiva lliga regular. Pel que fa a les banquetes, alguns equips han decidit renovar l'entrenador i l'equip tècnic, d'altres no han pogut renovar-lo perquè és el propi entrenador qui ha decidit no continuar, i també n'hi ha que no l'han decidit renovar per la mala temporada i els mals números de la passada temporada. L'Olot, per exemple, ha decidit apostar per Roger Vidal i Marc Rovirola un any més a la banqueta del conjunt olotí. A primera catalana, els entrenadors seguiran sent els mateixos perquè el Bosató ha renovat Frank Dorca per continuar al capdavant del primer equip. A segona catalana, el Besalú seguirà amb Nil Congost al capdavant i el Sant Joanenc ho farà amb Héctor Simón, amb dos protagonistes dels ascensos dels seus respectius equips. Qui ha canviat d'entrenadors al Sant Jaume, que ha decidit no continuar amb en Sergi Vila i ha incorporat la figura de Toni Aguilera, qui ha entrenat equips com el Palamós, l'Amer, el Calonja o el Sant Gregori. A tercera catalana, Castellfollit i Vall d'en Bas segueixen amb els seus entrenadors. Jordi Freixa i Gerard Espona seguiran dirigint els equips. El Club Futbol Les Preses segueix en Pau Claveguera com a primer entrenador, però canvia el segon on hi entra Albert Ferrés. El Sant Pere Martí ha fitxat a Joan Bravo com a primer entrenador, han passat en equips gironins de tercera i quarta catalana. El Sant Privat segueix amb Joan Villatoro com a primer, però incorpora la figura d'Eric Carís, futbolista garrotxí, que actualment juga al Badalona de tercera federació com a segon entrenador. L'últim canvi del cos tècnic és el de Montagut, que hi ha introduït en Sam i en Marc com a primers entrenadors. A quarta catalana també hi haurà canvis, però a la veritat, tants equips garrotxins, molts clubs encara no han comunicat la continuïtat dels seus propis entrenadors. I fins aquí l'informatiu migdia d'avui, divendres 7 d'agost del 2026. Com sempre, més informació a la nostra pàgina web i a les xarxes socials. Que vagi bé i gràcies per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.